L'edifici tendrà forma de L i tindrà 5 alçades. Arribam així a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio a les 10.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Xiu xiu, el xiu xiuets que arriba a tothom.
Encetant segona hora de xiu-xiu, ara en Miqui Fiol al control tècnic, i ha arribat el moment perquè mos revengui.
Aquell gran moment.
Amb ella, na Mònica Borràs. Mònica, Born to Boogie de T-Rex.
Hola, que bona.
T'agraden els T-Rex, o no?
M'agrada T-Rex, sí, que bé, moltes gràcies.
No, gràcies a tu.
Bé, aquí ja mos hi ha costat més, eh? Que sí. Sempre m'ho posàveu bàcara.
A vegades de posar música disco.
No, però tot està molt bé. Tot el que m'ho posàveu sempre m'agrada molt.
Estic content.
A més, avui és un dia important perquè... Clar, en els xiu-xius, aquest que feim, en els moments que destacam, hi ha moments que són molt importants, mm-hmm. però els anem dosificant mm-hmm. un poc. Per exemple, l'arribada a la lluna, que ja sí. ho vàrem fer... Clar, ara em podrien xerrar d'aquesta cara amagada a la lluna, però bé, aquest no és el tema d'avui. El tema d'avui és un personatge que hem triat perquè és una d'aquestes... Quan vàrem pensar de fer aquesta secció, pim, 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 hi ha una llista, mm-hmm. i hem fet pocs d'aquesta llista perquè són com els més. Avui, de fet, va ser un gran moment quan aquest senyor de qui parlarem avui va inventar una cosa que avui donem tan per feta. Vosaltres feia submarinisme?
Amb bombona no n'he fet mai. Però, bé, bussejar... Això que diuen a fer snorkel, sí.
Sí, això sí, no? Sí. Tu, Jordi?
Jo, no.
No.
Cap.
No mos ha fet il·lusió mai? Així,
sí, m'ha fet il·lusió.
Jo de jove sí que vaig tenir un moment de dir que m'hagués agradat. Ara me fa por, ara ja no ho faria.
A mi m'agobia un poc.
Amb bombona, sí.
Saps què passa? Que això de jo se sobrer me fan mal. I mai no he sabut com se fa la descompressió, que teòricament és com els avions que has de bufar, però ja no ho he sabut fer mai. I fan una malada, aleshores.
Sí, deu fer, s'ha de fer bé. Bé, i de tot això nosaltres ho donem tan per fet que per ahir que sempre hi ha estat inventada aquesta botella d'oxigen que fan servir a les persones que bussegen i que fan arqueologia submarina, totes aquestes coses, però realment és super recent, mm-hmm. és molt, molt recent. Mm-hmm. I tot això se va inventar en Jacques Cousteau, que segurament n'heu sentit a parlar d'ell. Mm-hmm. Ui, Jordi, aquesta mirada a l'infinit.
Ja me sona el nom, però és
molt bé, no, és que
ubicat.
per edat, no.
Estic amb en Jordi, també. Eh?
Tu també,
Cousteau,
molt
sí,
bé.
Jacques Cousteau, sí, me sona moltíssim, però no.
I no, és un senyor que nomia Jacques-Yves Cousteau, mm-hmm. francès, i aquest senyor, bé, ara parlarem un poc de la seva història, va inventar les botelles d'oxigen. Li va posar de nom Aqualung, uh-huh. que és curiós perquè Aqualung és el nom d'un disc de Jethro Tull, d'una banda, d'un grup que jo mai, a més, no té res a veure on s'aportava, però li van posar Aqualung. Supos que era com un pulmó per estar de baix aigua, no? Aqualung. Fins en aquell moment hi havia equips que anaven amb un tub, és a dir, que podien respirar, però no eren autònoms, és a dir, estaven tenien un tub molt llarg, però estaven fermats en el barco, en el vaixell on estassin. Clar, i de Jacques Cousteau, un senyor francès que de jovenet va tenir sempre molta afició per nedar, per tot, però se va fer militar i volia ser pilot d'avions, però va tenir un accident de trànsit i se va destrossar ses mans i ses muñeques en certa manera, i això va tenir altres problemes, li va dificultar molt, ja no va poder ser pilot d'avió, però uns amics li van dir, vine, anaven a nedar, anaven amb una careta, és a dir, fent com a snorkel, que dic, mare, que no sé per què li deien snorkel.
Jo tampoc. Anar a nedar, bé, anar a bussejar.
Jo quan a classe d'anglès un dia me va tocar els esports, snorkel, dius, snorkel, i ara se diu tanta.
Ja, sí, sí.
O es, aquests esports que no... que és un llenguatge que, no, que jo, en el meu vocabulari, no està mai com tirar-te, com se diu, bungee jumping.
Bungee jumping?
Bungee jumping.
Moltes... això no ho he sentit mai.
Idò,
per exemple, a footing, que és anar a córrer.
Bé, footing...
això d'anglicisme...
és que ja no se diu footing, ja se diu running.
Bé, running. El footing ja no està ben dit?
Jo crec no que no, motiu, crec que
no
viejuno. Crec que,
ah, sí?
Sí, crec que footing...
i és de córrer per la muntanya, també té un nom.
Trekking.
Trekking, o trail. No?
Trail és en moto, no?
Ah, sí?
Bicicleta, també, no ho sé, eh? Sí. No, no ho fes el
aquí
gent
de cas. Coses clares, clares i senzilles. Anar a córrer per la muntanya, anar a córrer per ciutat. Anar a nedar, anar a bussetjar. Amb bombona
sí.
O sense bombona?
Exactament. Punt. Sí, senyor, basta. Idò, aquest senyor va néixer el 1910, com vos dic, en els 30, quan li va passar tot això. Va començar a bussetjar en careta i van començar a veure peixos, colors... va quedar fascinat. Clar, per nosaltres veure el fons marí és normal. Mm-hmm. Vull dir, hi ha mil documentals... abans no se veia tot això, no hi havia càmeres. Aquest senyor va inventar aquestes bombones d'oxigen per... baixar fins a 100 metres, crec, sent independent, autònom, i després també va inventar altres coses complementàries, com va ser com una carcassa, una funda per baixar una càmera, per baixar l'equip, etc. Llavors, de tot d'una, va fer aquests invents i ell se volia dedicar a això. Va trobar una dona que havia estat filla de mariners, d'almirants, neta, no sé quants, i ella volia viure també a la mar. Se varen casar i varen anar sempre junts. De fet, ell va tenir una ajuda econòmica, perquè no tenia molt de dobbers, però se servés a Guinness, que coneixeu, i doncs senyor d'aquell temps, de Guinness, era mig seu. I li va dir, mira, jo te finançaré, però no ho has de dir a ningú, ha de ser un secret. I ell sempre va dir, i de fet jo he vist documentals on diu, sí que fonts privades el van finançar, però mai va revelar que havia estat aquest senyor de Guinness. Llavors, ell va comprar un barco, un guardamines, que és un vaixell que se feia servir per trobar mines submarines i inutilitzar-les d'alguna forma, no? I va comprar aquest barco i el va convertir en laboratori i en vaixell per viure. Va ser meitat laboratori, meitat creuer, diguéssim.
Una aventura inventor.
Exacte. I varen començar a fer... primer de tot, varen fer una pel·lícula en el fons del mar, varen anar a la Mediterrània, bé, molt de puestos, i varen rodar. El primer capítol que... bueno, això va ser més endavant. Primer va fer una pel·lícula que se deia El món del silenci, que era aquest món de ball de la mar. Va guanyar un Òscar brutal, el millor documental. Va guanyar també molts altres premis i això el va fer conegut. I va fer possible que fes una sèrie de televisió. Ell volia, sempre tenia en ment mostrar tot això per ajudar a protegir. La veritat és que ara, clar, l'ecologia, el plàstic, ho tenim tot molt endinsat, és a dir, ho tenim molt, ja ho han fet nostre, però en aquell temps no. Ell, clar, no té res a veure, però en Félix Rodríguez de la Fuente també va ser com un pioner en l'ecologisme, en la protecció dels animals, la flora, la fauna, el medi ambient, i en Cousteau igual, però de ball la mà. Varen fer molt de documentals, una sèrie que se deia Mundo Submarino, també va arribar aquí, i si voleu anem a escoltar com començava el primer capítol de tots, que estava dedicat als tiburons.
El capitán Jacques Cousteau, científico y oceanógrafo, espera a su buque Calypso en el puerto de Mónaco. Una nueva expedición se abre ante él.
Este viaje es la culminación de la obra de mi vida, dedicada a los secretos del mar.
Mundo submarino.
Vamos a explorar las profundidades del mar en busca de tesoros ocultos. Vamos a filmar un mundo de belleza salvaje y cruel. Pese a todos los peligros, queremos investigar cómo poder preservar del exterminio a estas extraordinarias criaturas.
Anotación en el cuaderno de bitácora del barco de investigaciones Calypso.
Ahora nos encontramos a la búsqueda de los gigantes del mar, de las ballenas. nos ha ayudado a ampliar nuestros conocimientos, ahora debe volver con su madre. Adiós, amiga mía.
Adiós, amiga mia, li deia a Anastauró. Bé, així començava, la veritat és que en els anys 70-80 tothom estava enganxat, se veien molt d'animals que no havien vist mai, colors... Ell va crear també aquestes gàbies que ara ja han vist moltes vegades per submergir-te i estar d'hora als taurons... bé, va fer molt per tot això.
I se venia el món submarí, és a dir, el món de Bailamà com un món superperillós, amb aquestes músiques que te mantenia aquesta tensió,
sí,
amb
exacte.
Els taurons, que tant sí com no te volien menjar... I avui tot això també ha canviat molt, és a dir, clar, era també de desconeixement, que començava a explorar el món de Bailamà.
Clar, la pel·lícula que vos ha dit... que va guanyar l'Òscar, com us he dit, és El món del silenci. Aquesta pel·lícula, curiosament, Louis Malle, que és un director de cinema francès, que ha fet també moltes altres pel·lícules, que segurament, bé, Orwell és enfant, moltes altres... En aquell temps era estudiant de cinema i va anar a Escalipso va filmar aquesta pel·lícula. També va guanyar l'Oscar, en Louis Malle, que després va ser un gran director conegut, però aquí era com un jove estudiant encara de cinema. Bé, després d'això, això, com us he dit, li va obrir moltes portes i va aconseguir fer aquesta sèrie de televisió. Se va exportar molt de països. En primer lloc, clar, no sabien com havien d'estructurar els episodis perquè se mesclava un poc sa vida a bord, l'equip, com preparaven l'immersió, com la feien, que trobaven, que no... Després també li van encarregar arqueoespeleologia, trobar pecis o trobar també vaixells que s'havien enfonsat, i també va ajudar molt en aquest sentit. I va començar també amb ell l'arqueologia submarina, que és també una passada, i de fet, bé, aquí ara encara se troben aquest vaixell romà, les fontanelles... Sí. Bé, va tenir dos fills amb aquesta dona que en la qual s'havia casat, i tots dos, en Philippe i en Jean-Michel, els varen enviar a escoles, com se diu, de boarding school.
De com?
Boarding school.
Què és això?
No sabeu què és, tampoc.
No, me sap greu. Boarding school?
És quan te'n vas d'intern a una escola.
Ah, te'n vas de sis, a l'estranger.
Un internat.
Un internat. I ells anaven a la mà i varen deixar nins allà com aparcats a l'internat. Però després els fills varen continuar tot el seu llegat. Ell tenia un de preferit, que era en Philippe, que també se va dedicar al mateix que ell, s'entenien molt bé, se va fer pilot d'avió, cosa que ell no havia pogut fer, i preparant també una expedició al nord d'Àfrica va tenir un accident, se varen enfonsar, tots la resta se varen salvar, però ell no, el seu fill va morir en 38 anys, un nen petit, un drama, un desastre. En Cousteau, son pare, no se va arribar a refer mai de la mort de son fill. Va tenir una època molt baixa, però després Herbera, que va conèixer una altra dona, encara estava casat amb la seva dona, que era qui s'encarregava de tota la logística, encara que no sortia en els documentals, na Simon, i va conèixer una lota més jove que va anar a fer immersions com a de voluntària. I van tenir una relació de la qual ningú en parlava, se sabia, però no se'n deia, i van tenir dos fills, també. Mentre la dona... encara vivia, ningú parlava d'això, però sa dona després va morir i al cap de mig any se va casar amb aquesta segona dona, que sí que té el seu llegat actualment, no?, i els seus dos fills. Però també hi ha l'altre fill, en Jean-Michel, que ha continuat també amb el seu llegat, ha fet moltes pel·lícules, documentals, no sé, jo he vist algun documental d'en Jacques Cousteau, i el veure que de l'altre fill no xerra molt, el té com així un poc més de costat, però bé, també va heredar la seva voluntat de protegir el medi ambient. Llavors, el que va fer és que va crear també una societat Cousteau per la protecció de la vida oceànica. Va arribar a tenir més de 300.000 seguidors o membres d'aquesta entitat. I ell, després d'haver-se recuperat un poc d'això que li va passar al seu fill, va tenir també intenció, perquè va veure... De fet, bueno, una cosa impressionant que vaig veure a un reportatge també d'en Cousteau és que ells, en el principi, feien animalada. vegades. Tampoc estaven sensibilitzats. Vull dir que arribaven a un puesto meravellós i tiraven com una bomba per matar, per veure quant de peixos morien i pujaven a l'exterior, per exemple.
Per comptabilitzar els peixos?
Sí. O després, un altre...
En altres temps.
Clar, en altres temps. Sí. Hi va haver un episodi, també, no recordo exactament quins animals eren, però un tauró va atacar o no sé quins altres animals marins, me sap greu que ara no me'n record, i se van enfadar tant amb el tauró, i crec que eren tres taurons que van atacar altres, no sé si eren balenes o... no ho sé. El cas és que se van enfadar tant que els van treure de la mà i els van matar a cops.
En els taurons?
En els taurons. Clar, tot això està gravat, tu ho veus, en molt fort, perquè dius, bueno, si aquests són els que mos han de protegir... Clar. Però realment ells varen anar adquirint aquesta consciència, perquè en retornar a llocs on ja havien gravat varen veure que estaven arrasats, o bé per contaminació, perquè s'havien amollat residus de fàbriques... Clar, abans tot anava a la mà, perquè la mà era tan grossa que, bah, tot anava a la mà. I aquí se'n van donar compte que no, que se feia malbé. Hi havia els arrecifes de coral que s'havien destrossat, sa vida moria, i ell va aquí prendre encara més consciència del que no s'havia de fer. I va veure i va reconèixer que havien fet animalades, quan van començar per ignorància pura. No?
Deixa, Mònica, perdona que t'interrompi. Això xerrant de la dècada dels 80, 90...
No, molt abans.
Molt abans,
de 50, 50 60, 60, una cosa així. Després, clar, ara ja xerram, sí, del 80-90, també ell va tenir l'intenció de crear una carta que la va publicar el 1979, se deia Carta dels Drets de les Generacions Futures. Clar, ningú pensava en aquest... Ara tots hi pensam, però abans no, i realment va ser bastant pioner. Va aconseguir crear com una cimera a la que van assistir la majoria de caps d'estat de tot el món per, de fet, va aconseguir protegir l'Antàrtida 50 anys. Tots van signar aquest document que van dir, bé, el manco 50 anys... no hi anirem, perquè ell va veure l'importància tan gran que tenia preservar, va veure com ja s'afonia el gel, que s'havia de preservar tot allò perquè podia provocar, clar, la pujada de la mà, molt de desastres, alguns dels quals sembla que ja estan passant. Se pot trobar tot el seu llegat en vídeo, el podeu trobar també a internet, bé, a diferents plataformes, també, a documentals, i la veritat és que ha deixat un llegat molt important. Avui cercàvem a la ràdio, a l'arxiu, a la sintonia, no la teníem, etc. Però sí, hem trobat alguna cançó, hi ha cançons curioses, per exemple, Silvio Rodríguez li va dedicar una, Quien Fuera, moltes cançons, per exemple, han triat una que ara sonarà de fons, que se diu Monsieur Cousteau, que és dels Amics de les Arts, que no sé, la coneixem?
Aquesta sí que la coneixem, aquesta m'agrada.
Ah, mira,
molt, sí,
i no,
sí.
Aquesta l'escoltarem, que parla també de la seva feina, de les balenes, etc. I també moltes altres cançons, en tenim alguna altra que mos ha passat en Diego, de documentació, que si voleu l'escoltam després.
Havia vist abans, porti'm aquells mars remots on els indicadors de profunditat diuen que és de valents baixar. Un fascicle setmanal. Sóc l'home que busca, perquè sempre he volgut ser part d'una tripulació. Perquè no hi ha color si em fa dir que vull ser de gran, jo, Jacques Cousteau.
I de Jacques Cousteau, m'agrada perquè per tot se diu Jacques Cousteau, però els francesos a darrera lletra no la diuen. O sigui que s'hauria de dir Jacques Cousteau. Però si cerques a un cercador de veu i dius Jacques Cousteau, t'escriu Jacques en anglès. I dius no, i li ha de dir Jacques Cousteau perquè ha de dir, molt bé, és aquest.
però bueno, Jacques, no?
Exacte, Jacques, exactament. I de Calypso, que sempre sentíem aquella veu desdoblatges, a bordo del Calypso,
aquesta
el Calypso...
Aquesta cançó, de fet, ho diu, Calypso ve, Calypso va.
Exacte. Hi ha moltes cançons d'Escalipso, però no les teníem. I de Calypso és aquest barco que el va acompanyar. El que va passar és que se va enfonsar perquè va xocar amb una altra barca i se va enfonsar. Ara me falta una pàgina, però és igual. Se va enfonsar i el van endur a reparar. I en Jacques Cousteau, son pare, encara va dir... va intentar comprar un altre barco. Però el que van fer és mirar de reflotar-lo, perquè recordem que s'havia comprat el 1950 per en Lowell Guinness, com han dit, i durant dècades va navegar. Així, el 96, un any abans que morís en Cousteau, se va enfonsar a Singapur i després el van reflotar, el van tornar a dur a França, on va estar uns anys en esport de Marsella. Els amos van reclamar que arreglessin el barc. Bé, hi va haver un problema entre les dues famílies, la de la nova dona i la de el fill, però finalment se va decidir que s'arreglés el barco perquè era un llegat importantíssim. Però se va enviar també una, allà on se reparen els...
Una drassana.
Allà on se reparen els vaixells, i sembla que allà està encara aturat, està molt d'anys, uns diuen que no s'apaga, altres que no sé què, i el vaixell se va deteriorant. La veritat és que ara hi ha un litigi i de moment està la cosa un poc aturada. Però bé, aquesta és la història de Jacques Cousteau, un senyor inventor, i de fet tot el que veiem ara desfont de la mà és gràcies a ell, i gràcies també a aquesta necessitat que va tenir de sentir-se lliure avall de la mà i d'anar confonguent-se en certa manera també en tota la fauna marina.
T'imagines quina vida tan diferent és la nostra? Nostres aquí és l'estudi de ràdio, és com un búnquer, Jacques Cousteau per allà pel món, descobrint i fent descobriments. Mònica Borràs, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per dur-nos aquest gran moment. Ara farem una pausa i tot una tornarem amb més xiu-xiu.
Ah,
i és que ara, Mònica, heu de parar atenció, perquè entrarà per l'estudi de la ràdio una de les emocions més intenses i desagradables de totes.
La por.
Ah, un altre moment. Prova.
S'enveja. S'ha ràbi.
Una cosa que si tens, milars de sabredur.
Gelosia.
Però que si en tens un poc que s'ajusta, t'anirà bé pel món, per la vida.
Ambició.
Però si no en tens...
Però si en tens mà... No, si no en tens cap, seràs un poc...
Ambició.
La vergonya, senyors i senyors. La vergonya.
Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Downy Més. La Fundació Downy Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downymes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli, cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui,
naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tenta'l.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Sí, Jordi, men, com ho dius, això? Es dia bé?
Molt bé.
Sí?
Un molt bon programa. Sempre dic el mateix, però sempre és bo.
Ara, jo te vaig més enllà. Estàs content o no?
Estic content.
D'ençà que vas començar xiu-xiu, t'has empagadit en qualsevol moment, en directe?
Moltes vegades, en directe i a la redacció i per tot.
Per tot. Bé, ara parlem d'això, perquè de tant en tant, en aquest programa, mos agrada fer una mirada al passat.
Cavallet, quan eres jove.
I avui, a Nostàlgia, sa vergonya.
1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again.
Bueno, avui parlem, efectivament, d'això de la vergonya, perquè la setmana passada, na Maria Antoni Miró, a la seva secció Entre sentiments i emocions, va parlar sobre precisament això, que és la vergonya. I en realitat, clar, la vergonya és una emoció poc explorada, perquè sempre que la sentim, li fugim a les totes, i li fugim en totes les nostres forces. Només aturam a sentir l'empagaïment, a transitar-lo. Mos inunda, clar, l'humiliació, el deshonor, el torbament, la deshonorabilitat, el ridícul. Però clar, després ho penses i penses, quantes anècdotes mos ha deixat la vergonya?
Bueno, doncs pues avui te parlaré d'un dia que vaig tenir molta vergonya, va ser dins l'església. Bueno, resava, fèiem una novena i aquell dia mon senyor no hi era i em va dir pues, que jo passàs a rosari. I abans d'entrar, pues, un amic meu me va contar un xiste i em vaig destrafar de riure. Bueno, per res, mos entrant dins l'església i es va seure per allò. Comença a agafar rosari i bueno, me va agafar l'atac de la gara de riure, me'l mirava, no podia parar de riure, començava una altra vegada, pare nostre, padre, i vinc a riure, bueno, i així, doncs, 4 o 5 vegades, no podia parar, jo, bueno, estava jo que no podia de vergonya. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
If life seems jolly rotten. I és que tal vegada no hi ha millor manera de combatre la vergonya menor, clar, que en riure-se'n d'un mateix, no trobes, Jordi, tu?
És que no tothom ho sap fer, això. Mm-hmm. I hi ha una frase que vaig sentir l'altre dia que m'agrada molt, i és, no vull fer ridícul, però no tothom ho sap fer, tampoc.
De fet, en parlàvem amb la Maria Antònia, precisament d'això mateix, i és que és el seu estat de WhatsApp. És aquesta frase, no vull fer ridícul, però no tothom el sap fer. Mm. I és molt important, i sobretot en aquesta professió nostra, Jordi, aprendre a fer ridícul i en riure-se'n d'un mateix.
Sí.
Però és que també és vera això de que la vergonya els pesa més alguns que d'altres. Però en realitat, no res més que un mecanisme social que permet que continuem vivint en societat amb més o manco dignitat.
Una de les situacions on més vergonya he passat en la meva vida va ser quan vivia a Madrid. Vaig baixar en el supermercat de baix de casa, que jo vivia com a barri de perifèria, és a dir, doncs, senyors i senyores majors de barri de Madrid. Era estiu, feia molta calor, me vaig posar el primer que vaig agafar i me vaig a baix. Me'n vaig a la cua per pagar i per posar en context jo tenia a la mà dreta el telèfon, estava parlant per telèfon, i a l'esquerra les 4 coses que havia agafat. Entonces hi havia gent davant la cua i me posa allí a esperar per pagar. Quan m'adon compte, tinc un senyor davant d'uns 50-60 anys que el tenia davant i m'està mirant de reull com malament. I dic, uf, que raro aquest senyor, no sé què mira. I de sobte me diu, però mira, però tot això amb sus ulls, eh? I de sobte s'assenyala espit amb la seva mà i quan m'adon compte, mir per avall i resulta que amb les 4 coses que havia comprat i tenia agafades per pagar, m'havia enganxat per desvestir i tenia la mima a l'aire. És a dir, la meva mima estava saludant a tots els que entrava pel supermercat, tenia en compte que els caixers de normal es troben a la porta. La meva reacció és posar-me vermell, me comença a riure i li dic, ui, perdona. I ell no només no diu se riu, sinó que damunt s'enfada i me mira bastant ofès, en plan de mira aquesta garrida, que aquí va ensenyant sa mima, com si jo hagués decidit ensenyar sa mima en aquell moment, a migdia, a un supermercat enmig de Madrid.
Jordi, tu ets vergonyós, empagaïdor.
Jo ho estic superant, estic... estic intentant, però sempre ho he estat molt. Jo, les exposicions orals, passava fatal, em posava vermell. Els meus amics se'n reien d'això, perquè jo me posava vermell i me posava encara més vermell del que ja estava. Era un desastre. O típica, és que jo, no sé, o sigui, típica quiguda enmig de la plaça del poble que recordes tota la vida i dius, és que tothom me mirava en aquell moment. Després ningú te mirava i a ningú li va importar molt, però... És... Sí, són aquestes coses.
Però jo, per exemple, recordo el dia en què el primer dia que va arribar a Xiu-Xiu, a Ibertat Ràdio, que jo te vaig presentar a tothom i que hi vas passar una mica malament.
No? És que jo aquí duc 10 minuts en Xavi, vinga, anem a conèixer a la ràdio d'avui. Clar, me dus aquí a conèixer tothom.
Jo també, Jordi, has de conèixer la gent, has de fer contactes aquí a la ràdio. I va, també està bé passar una mica de vergonya.
Sí, bé... Man, sí, si no, ets un poc a vergonya, no?
També, yeah, sí, entre poc i massa. És que també en parlarem d'aquests límits, perquè avui jo pensava que de vergonya tots n'han passat. En passam i en passarem. I no hi ha millor manera de combatre-la, volent-se de vergonya menor, que en riure-se'n d'un mateix. I he de dir que avui els oients, no sé per què, però en especial, han enviat molts i molts àudios.
Tinc una merceria i un dia me va passar una cosa que sí que m'ha fet molta vergonya. I va ser que va venir un jove negre que cosia, era client meu, i va venir a cercar velcro. I me va demanar a veure si se posava la banda que pica amunt, la banda que més suau a dalt i tal. I jo, talment, tan natural com som, però sense donar cap importància, li vaig dir, bueno, això és com després, se posa quan... se posa així com un bosc. Jo, quan ho vaig amollar, vaig posar vermella. I vaig notar que ell era negre, però també negre era més negre. Vol dir que també s'havien pogut dir. 99 red balloons floating
in the summer sky. Panic bears, it's red alert. És que, també passa això de posar molts vermells. Jo m'hi posa. Jo m'hi poso, Jordi, sí. I no sé si tu... també t'hi poses. I quan te diuen... Però te saps posant vermell.
Sí, és el pitjor.
Això clar, és el pitjor que te posa.
Més ho notes i ho saps. És terrible.
Però és que, clar, la vergonya és una emoció tan i tan profunda, que s'arrela tant, que fa que arribem a posar molts vermells com una tomàtica. Quantes vegades mos han dit? Mira, ja s'està posant com una tomàtica. Però això, Jordi, per què mos passa, científicament?
I doncs, mos posant vermells quan tenim vergonya perquè el cos activa el sistema nerviós simpàtic, aquell mateix que entra en joc en situacions de nervis o estrès. Uh-huh. Aquesta activació provoca la dilatació dels vasos sanguinis de la cara, fent que hi arribi més sang i que les galtes s'envermelleixin. Que alguns psicòlegs diuen que fins i tot pot tenir una funció social, mostrant als altres que són conscients de la situació i que mos importa, cosa que pot generar empatia, que això al final, bueno, l'empatia... No ho tinc tan clar,
no, això és experiència i me diu que això de l'empatia no...
No massa.
Molt bé, però és que clar, de vegades mos passen coses que n'hi ha per llogar-hi cadiretes. I ho estic dient literalment.
Un dia que vaig passar molta vergonya, que va ser una mica... catàstrofe, que diuen els alemans, catàstrofe, va ser la biblioteca de la Universitat de Barcelona, època d'exàmens, tothom en silenci, concentració màxima, entro a una sala per poder estudiar, tot ocupat, però hi havia una cadira, un raconet, i vaig pensar, ostres, mira, si agafo aquesta cadira i em poso entre aquells dos, segurament hi haurà lloc, encara que estiguem estrets. De la cadira va caure, es va partir per la meitat i va pigar una bombada en terra, com si fos un petard. Ba-bam!
Un resplandor i hace ¡pum! Digo, ja està aquí la guerra.
I tothom em va mirar i jo vaig quedar amb la resta de la cadira amb la mà i al cap d'un ratet es sent de fons. Mr. Bean! Mr. Bean! Total, que allí durant un minut em tremolava tot i no sabia què fer. Evidentment, la gent estava pixant-se de riure i això va ser un moment obrant.
Aquesta cançó és... Bé, aquesta sintonia sortien els títols de crèdit de les sketches de Mr. Bean.
Mira.
Tu ho veus, Mr. Bean?
No, ja he vist una pel·lícula de petit, no sé quina és, que se'n va de vacances o
sí,
així.
Sí, com una missió impossible, però...
Sí, qualque cosa.
Exacte. Bueno, això, el que diu en Xavi Xinxó, és superimportant, perquè de vegades acceptar allò que t'ha passat és clau per després esperar que passi el moment i ja està, i ja no passa res, i queden precisament en això, en una anècdota. Però clar, és molt diferent passar vergonya que ser un poca vergonya. I aquí està el límit. I no, no és el cas del nostre següent oient.
Just abans de començar una obra de teatre, jo vaig tenir una emergència 2 minuts abans de sortir a escena, i just vaig seure doncs, en el vàter i amb ses presses i tot correguent, no em vaig donar compte que una de ses tires d'espeto queia dins el vàter. Jo vaig fer el que tenia que fer, em vaig aixecar i em vaig donar compte de com havia quedat espeto, no? Molt, molt estampat, molt simpàtic. Llavors vaig intentar arreglar-ho amb el grifo, tot correguent, 2 minuts per a salir a escena. No sabia molt bé què fer, vaig intentar així que no es ves, tampoc es va atacar molt, però evidentment era un poc escarosa la situació. Vaig sortir correguent, em vaig col·locar just a la pestanya de l'escenari per sortir i la meva companya em diu, molta merda. Jo vaig quedar així parat i dic, a on? Gràcies, igualment.
Ho dèiem, hem de trobar l'equilibri pel que fa al tema de vergonya. Si tot mos fa vergonya, malament. Però si no en tenim, de vergonya tampoc, perquè serà un pac o vergonya. I si no, fixeu-vos en allò que diu la cultura popular envers la vergonya.
Qui no té vergonya, tot el món és seu. Qui té vergonya es mor de fam. Més val vergonya en la cara que dolor en el cor.
I després en castellà diuen allò de... Con vergüenza ni se come ni se almuerza. Una cosa així. Bueno, la cultura popular ja saben que és rica i és sàvia. Per tant, vergonya s'ajusta, però fora sa poca vergonya, clar.
Va passar fa molt d'anys a un Firo de Solla, una festa de moros i cristians. Jo, jovenet, de 16-17 anys, anava vestit de moros l'única vegada que he anat vestit, mascarat, amb roba, 4 pallaringos. S'agafa un tronc de pi i se fa com si se tirés per avall la porta de l'església de Sant Bartomeu. I eren 10 moros que agafaven aquest tronc. Tots els moros van aixecar el tronc i jo vaig quedar amb les mans agafades en el tronc i les cames a l'aire. Tots els moros feien més de 80, jo som baixet. I tota la plaça va veure aquella escena de 10 persones estirant el tronc premut i jo agafant-lo amb les cames penjant. I tota la plaça va riure. Mai més he fet de moro. Vaig passar moltíssima vergonya i menys mal que no m'ho varen conèixer perquè anava mascarat.
És vera que a vegades en situacions com aquesta que mos contaven hem de tenir en compte que a la gent no li importes gens i que és igual i que tothom se li haurà oblidat, no? Això també és bastant important saber-ho.
M'agrada. I si no, això que deien els Monty Python, aquest grup de comedians britànics, és preciós i precís. Diuen, always look on the bright side of life, mireu sempre la part positiva de la vida, la llum de les coses. I bueno, això precisament han fet els nostres oients i hem fet nosaltres aquí, en riem-nos de quan han passat vergonya i riem-nos d'aquelles situacions que de qualque manera m'hauran fet passar un pam malament. Però bueno, Jordi, què hem de fer?
Hem de passar a conèixer gent pel món.
Exactament, i always look on the bright side of life, com deien els Monty Python. The bright side of life. First things at me, see, you know?
It's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. I can charge this man within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
IB3 Radio es... Diversió.
Podem gravar, idò.
Dale, play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Actuals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetres Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a Ivetres Ràdio. Xiu, xiu.
I com cada dimarts en aquesta hora pujam a l'avió de l'estudi d'Ivetres Ràdio i partim a visitar qualque amic del programa que viu a fora de Balears. I avui cap on viatjam, Jordi?
Avui viatjam cap a l'est d'Europa, fins a un país immens que travessa continents i cultures on la història es poden se respirant a cada racó. Una terra de contrastos, amb hiverns atents i ciutats monumentals, on les cúpules daurades i els grans palaus expliquen segles d'imperi.
Avui, a Llencs pel món, Sant Petersburg, Rússia. I allà és la ballarina professional de ballet d'Elles de Palma, na Francesca Busquets. Benvinguda a Xiu Xiu, com anem?
Hola, Xavi, bon vespre.
Com te trobes?
Gràcies.
No, gràcies a tu. Com te trobes? Com estàs? Des d'on connectam?
Des de Sant Petersburg.
Exactament on ets, sí. Ara? Perquè, clar, ets a l'habitació, ets a casa teva, ets per allà...
Sí, sóc a casa meva, sí.
Molt
sí,
bé.
Ven de donar un passeig amb uns agradables 5 graus, com li dic, li he dit a mon mare, diu, bueno, 5 graus no sé si són agradables per tu, però per jo sí.
Molt bé. Francesca, què hi fas a Sant Petersburg?
Idò, faig feina en el Teatre Mikhailovski, des de fa 2 anys i he vengut per això.
Mm-hmm. I com hi vas arribar fins allà?
Bé, la meva germana Aina, també mallorquina, que vos havia un beso.
Era una altra parella.
Sí, una altra mallorquina, sí. Ella ja feia feina aquí i estava molt a gust, li agradava molt, perquè hi ha molta cultura de teatre, molta cultura de dansa aquí, i bé, jo vaig enviar la meva sol·licitud, la van acceptar, i aquí estic, molt contenta, amb la feina, amb la ciutat, amb tot en general.
Clar, tenim entès, de fet ho comentàvem l'altre dia, que allà a Rússia, sobretot a Europa de l'Est, el ballet, com a tal, està superben vist, superben valorat, i s'inverteixen molts de dobbers. Això és així. Sou, de fet, m'ho han arribat a dir, com a superestrelles de futbol, és a dir, que la gent vos reconeix pel carrer, tot això. Això és exactament així o amb matisos?
Sí, hi ha una mica de matisos, perquè, òbviament, no és de tots els ballarins de ballet, òbviament, però sí que és vera que si te converteixes en superestrella, que encara no és el meu cas, però sí que pues, els conviden a programes de televisió, els aturen pel carrer, sí, és algo molt normal. De fet, una entrada per al teatre val 500 euros, 600 euros, o sigui, és algo realment molt important, saps?
I feis funcions cada setmana?
Sí, 6 funcions a la setmana, una mitja de 6-5 funcions a la setmana.
6 funcions, 5 funcions setmanals en el teatre Mikhailovski, has dit que era?
Sí.
I quanta... o sigui, això és... quina forament té?
Sí. Quina que, perdona?
Capacitat té? Quanta gent hi cap?
Uf, no és massa gran, eh? T'ho puc mirar per dir-te exactament,
no,
però jo no crec que arribi...
No passis
por. O sigui, no crec que arribi a les 1.000 localitats.
Bueno, jo crec que...
Ja són.
800... A mi, clar, és que pensa que és Bolxó i els Marinski són com 1.500. Clar, el nostre teatre és una miqueta més petit. Mm-hmm. O sigui, per Rússia és un format petit.
Sí, per ells.
Per ells.
Sí, sí.
I vos moveu? Canvieu de ciutat? Aneu a altres teatres?
Antes de que hagués el conflicte amb Ucrània, sí, s'anava per tot. A més, el nostre teatre viatjava molt i anava als Estats Units, a Xina, a Japó, a Europa també, però des de que vàrem entrar, ha hagut tot això, només actuem aquí.
I com ho estàs vivint, tot això?
A mi, és bastant complicat. És bastant complicat, sobretot per el tema dels vols, que no hi ha vols directes cap a Mallorca, hi ha que anar per Estambul... Aquí no passa res, però l'aire que se respira és diferent. Mm-hmm. Ningú xerra del tema, de fet, és un tema una mica tabú, però tothom sap el que està passant, no? I és un poc complicat per tots, se fa molt difícil. Sobretot que hi ha molt d'ucranians també aquí en el nostre teatre fent feina i en general... Wow. O sigui, molta gent d'aquí que té cosins o té... O sigui, la relació dels dos països és bastant pròxima.
Clar, en el teu teatre, en el qual tu hi fas feina, sí. És a dir, conflueixen ballarins russos o ballarines russes, sí. I ballarins ucraïnesos.
Sí, 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 és així, és una realitat.
I hi ha tensió, o tu notes que l'ambient és bo?
Home, l'ambient... l'ambient és molt professional i al final estem allà per un tema artístic, no? Mm-hmm. I això com que va per damunt del tema polític. El que sí que és veritat és que no se pot xerrar d'aquest tema, no. Clar. Se pot xerrar lliurement. De fet, t'arrisques si comentes si estàs d'una part o d'una altra. No és un tema que se pugui parlar obertament.
Clar, i de fet, imagina que ara que tu n'estiguis parlant públicament de la ràdio, encara que sigui, tot i que sigui de Balears, no sé si fins a quin punt te pot suposar problemes o no.
Home, jo simplement t'estic dient com jo he vist la sí. realitat aquí, mm-hmm. No estic matitzant de quin costat mm-hmm. estic, jo simplement crec que el ballet rus té una tradició espectacular i, clar, jo com a artista vull el millor per la meva carrera. Mm-hmm. Cadascú me pot jutjar les meves accions de la manera que vulgui, però al final un té que decidir per ell mateix el que li compensa, no? A tots els nivells.
Totalment. Diries que aquest ha estat el repte més gran d'ençà que vius a Rússia? O, com tu dius, és un tema tabú, que des qual no s'enxerra gaire i tampoc ho paupes diàriament? O ha estat altres reptes i has fet d'ençà que te vas traslladar a viure a Rússia?
Jo crec que ha estat un dels reptes, mm-hmm. un com a afegit a tots els reptes en general. Però diria que el repte més gran... és el tema laboral, perquè és un ritme realment molt intens. O sigui, és un ritme molt intens de feina i arriba un moment que t'olvides de lo que està passant en el món, desgraciadament, perquè tens tant d'estrès de tenir que fer diferents rols, les coreografies són molt difícils, el nivell és molt alt, té molta competència, és un idioma molt diferent en el meu, els mestres són molt durs, t'estan cridant, t'amenacen de que no te... Saps? Hi ha una tensió laboral que jo no estava acostumada. Clar. Jo, en les meves companyies prèvies, tant a Berlín com a Bulgària, l'ambient era molt més relaxat.
Perquè quantes hores balles diàries?
Clar, que això és una pregunta... Claro, quantes hores fa feina? Perquè sí. A vegades hi ha moments dels assaigs que físicament no estic ballant, però tinc que estar a l'assaig, uh-huh. perquè me tinc que estar prenent una part de... i no estic físicament ballant, no? Uh-huh. De feina, més o menys, tenim entre assajos i normalment funció, que tenim que estar una hora antes per preparar-nos. Pues una mitja de 6-7 hores, més o menys, de feina, sí.
Clar, i fora de sa feina, coneixes gent de diferents cultures, comparteixes hobbies amb qualcú?
Hobbies. Ai, la veritat és que m'encantaria tenir temps, però el meu dia lliure estic tombada, que no me puc moure, i lo màxim que sí que he pogut fer ha estat uns mesos que he tingut una petita lesió. M'ha donat per conèixer més en els russos, diguem, així a museus, a activitats culturals, i he de dir que són, o almenys les persones que jo he conegut russos d'aquí, són gent molt culta, molt oberta, molt solidària, moltes ganes de conèixer també de la teva pròpia cultura. Mm-hmm. I no hi ha massa estrangers. De fet, ells mateixos se sorprenen de que vulgui estar aquí.
I quan els dius que ets de Balears, bé, que ets d'Espanya, de Balears, de Mallorca, què te diuen? Què en pensen de nosaltres? Quina és la percepció que tenen de nostre arxipèlag?
O sigui, la primera cosa que me diuen és que fas aquí amb aquest mal temps. Sempre diuen que el bon temps de Mallorca i les platges compensen molt més que estar visquent aquí. Això és la primera reacció. I tenen una... Li encanta el nostre menjar, li encanta la nostra cultura, la nostra llengua, tenen bones referències nostres.
Mm-hmm. I allà on estàs vivint? Estàs llogant una casa? Estàs vivint a qualque residència?
El teatre mos dona una habitació en cuina, com un estudi, en els estrangers.
Mm-hmm. I és cara,
i just de vora el teatre, o sigui, just en el mateix teatre. Des de casa meva veig, diguem, veig el quartito dels tècnics, veig com alguns dels camerinos, sí.
És a dir, que ho tens tot controlat. Sí, sí, sí. És a dir, ells a tu a ells, sí. És a dir, és una relació sí. Molt estreta.
És una relació molt pròxima.
Totalment. La vida a Sant Petersburg és cara?
Depèn de què compris. Mm-hmm. Depèn de, per exemple, el metro val 50 cèntims, un trajecte. O el taxi també és molt, molt... El transport és molt barat. Els restaurants són molt barats. Mm-hmm. O sigui, fàcilment per 5, 10 euros pots menjar molt, molt bé. I després, tot el que són verdures i fruites són relativament cares perquè les importen i crec que no tenen massa... li costa trobar com a bons proveïdors i són cares. Mm-hmm. Després, la carn també és cara i el peix també.
Has dit que d'ençà que va començar el conflicte, trobar avions per venir a Mallorca, per tornar a Mallorca, veure la família, no sé en quina sí. Freqüència t'agradaria fer-ho, però que és relativament complicat. Quan fa que no vens a casa nostra?
Ai, des d'agost.
Ah, bueno.
No me recordis que per jo és massa temps.
No, ja ho crec, evidentment. Si fos per tu, vendria més sovint.
Sí, no sabeu la sort que teniu.
Intentant ser-ne conscients. Home, tu ara que estàs amb uns agradables 5 graus, jo m'ho costaria francament molt viure amb aquest fred. Però bueno, és com tot, i a veure, sí. I ara t'hem de fer, Francesca, les preguntes de Llencs pel món.
Molt bé.
I t'enyores?
T'enyores?
Moltíssim. Molt.
I l'altre?
Però hi tornaràs?
Fas comptes tornar?
A Mallorca?
Uh-huh. A viure-hi? On?
Sí, 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 hombre. Sí, 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 no. T'hem pensat tornar.
Que bé. I de Francesc, busques, quan tornis, passa per xiu-xiu, mos contes l'experiència al complet i, bueno, aquí te rebrem amb els braços oberts en aquest programa. Moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
Vespre. Igualment, igualment, gràcies.
I de res, Jordi, hem arribat en el xiu-xiu número 359. Què? Com ho has vist, això, sense nines?
Molt bé.
Sí?
Toca setmaneta, però ho farem, ho sobrarem.
Sí. I de ja ho sabeu, vosaltres, que demà a la mateixa hora, si mos cercau, mos heu de sintonitzar. Però aquí, a IB3 Ràdio, mos hi trobareu. Moltes gràcies per ser-hi.
Non te perdes humo. Non te perdes humo. Our love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame.
our love is alive.